Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Front comú dels 11 municipis de l'àrea de referència del Taulí. Els representants d'aquests ajuntaments reclamen més recursos pel centre sabadellenc per garantir una sanitat de qualitat a la zona. A més, posen sobre la taula possibles fórmules per pal·liar la situació de col·lapse de les urgències mentre no es construeixen les dues noves plantes previstes pel 2019. Els veïns de la Creu Alta reclamen que comencin les obres d'urbanització de la plaça de l'antic vapor Cosidor, que estan acordades i pressupostades des del 2016. Des de l'associació de veïns asseguren que els constructors ja tenen màquines al solar, però les actuacions no s'han arribat a emprendre i l'Ajuntament els estaria donant llargues. I en el Notícies Vespre d'avui també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El nou davanter del centre Arlequinat, Arturo Rodríguez, ha estat presentat avui oficialment com a nou jugador del centre d'esports Sabadell. Avui hem sabut per boca de Bruno Batlle, director general del club, que el nou ha acabat d'estrenar, ja va estar a punt d'arribar al mercat de fitxatges d'aquest estiu.
Doncs repassarem la resta d'informacions d'aquest dimarts, dia 6 de febrer, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de Som.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Però abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Vuit graus els que tenim ara mateix a Sabadell amb un cel força ennuvolat. Volem conèixer la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda, Ester.
Hola, bona tarda. Jornada marcada encara per restes de precipitació, especialment al terç sud del territori, on la cota encara és baixa, ronda entorn dels 400 metres i puntualment podrà ser més baixa, tot i que la precipitació tendeix a minvar, amb temperatura molt i molt baixa també amb comarques com la Terra Alta, Priorat, Ribera d'Ebre i alguns punts també del Baix Ebre. D'altra banda, s'estan desenvolupant alguns ruixats que duraran poc però que encara podran doncs, mantenir aquesta probabilitat de calabruixades, també de neu a cota de només 400-500 metres a tota la zona del prelitoral central i prelitoral sud. Al voltant d'aquesta nit, doncs, aquesta precipitació tendirà a minvar, malgrat tot encara hi pot haver algun darrer ruixat a zones del sector central del litoral poc important i la matinada s'espera una miqueta més tranquil·la. De cara a demà, la jornada vindrà marcada per nuvolositat de tipus variable, creixeran també núvols a punts de l'interior del quadrant nord-est durant la tarda, on hi podrà haver algun ruixat. Serà també amb cota baixa d'entorn només dels 400 metres, amb la possibilitat de que es puguin acumular més de 2 centímetres per sobre de 500 metres. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther. I ara que hem mirat el cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, a l'AP7, a Barberà del Vallès, trobem problemes en ambdós sentits, cap a nord 3 quilòmetres de circulació intensa i cap a sud 1 quilòmetre de circulació amb retencions mirant cap a Tarragona. A la B30, mira, Cerdanyola del Vallès, pujant cap a nord 3 quilòmetres de circulació amb retencions, i si anem fins a la C58, veiem que Montcada i Reixac, baixant cap a Barcelona, hi ha 3 quilòmetres i mig de circulació amb retencions, a Sant Quirze, 2 quilòmetres més en aquesta mateixa situació, i pujant cap a nord i arribant cap a Terrassa, 2 quilòmetres de circulació amb retencions amb sentit nord. Si heu de baixar cap a la capital, sapigueu que Barcelona a la ronda de dalt se circula amb normalitat, però en canvi a la ronda del litoral el mapa està marcat en vermell des del barri gòtic pràcticament fins a la muntanya de Montjuïc. Així que si heu d'anar cap allà, paciència. Front comú dels 11 municipis de l'àrea de referència del Taulí. Els representants d'aquests ajuntaments reclamen més recursos pel centre sabadellenc per garantir una sanitat de qualitat a la zona. A més, posen sobre la taula possibles fórmules per pal·liar la situació de col·lapse de les urgències mentre no es construeixen les dues noves plantes previstes pel 2019. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Les poblacions de l'àrea de referència del Taulí, compresa per més de 400.000 habitants, són conscients que s'estan destinant molts recursos al centre hospitalari, però consideren que són poc eficients. Per això reclamen més personal, sobretot davant d'epidèmies com la de la grip. També aposten per donar un impuls a altres serveis per tal de descongestionar les urgències. Ho ha apuntat el regidor de Salut de l'Ajuntament de Sabadell, Ramon Vidal, al matí d'aquesta emissora.
Deixar molt clar davant de la ciutadania que hi ha altres recursos abans que un va a unes urgències hospitalàries com les del Taulí. Ens refereixo que tenim dos COAPs, tenim Sant Fèlix, a Cerdanyola n'hi ha un altre. Aquests són els primers punts que hem d'atacar, però és que abans d'això hi ha l'atenció primària, que és el primer lloc on tindríem que anar a urgències. Inclús n'hi ha un altre anterior, que és trucar al 061, perquè amb la trucada telefònica es pugui actuar més resolutivament. Tot això és el que s'està treballant en aquests moments i les fórmules que s'estan portant a terme.
Més enllà de la demanda de recursos, les poblacions vallesanes també reclamen que es reprenguin les trobades de la taula de diàleg del Taulí.
Hem fet la primera reunió amb el CatSalut, amb la direcció de Metropolitana Nord, al final del mes de novembre, i es va concretar que cada 3 mesos tindríem una trobada. En aquest sentit, des de l'Ajuntament de Sabadell, en aquests moments estem demanant la trobada que correspon a aquest trimestre, estem demanant que se'ns passin les dades abans de tindre la trobada, i poder fer el que et comentava fa un moment, que entre tots i les diferents realitats municipals que tenim, dels municipis que conformen l'àrea, poder buscar solucions més resolutives i més eficaces.
Ara els 11 municipis estan a l'espera d'una resposta per part de CatSalut.
I el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, reconeix que l'1 d'octubre va ser un xoc marginal per l'economia i assegura que els seus efectes ja s'han pogut revertir. Així ho ha expressat a la Cambra de Comerç, on ha presentat les perspectives econòmiques pel 2018, com ha fet en els darrers 12 anys. Enguany, però, és el primer any que l'entitat ja no té la seu social a Sabadell. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Com ja va fer el passat divendres en la presentació de resultats del banc, Oliu ha destacat que han tancat l'any 2017 amb bones xifres, fet que demostra que han superat el nerviosisme i la inestabilitat que es va generar entre els seus clients a principis d'octubre.
Considerem que el xoc d'octubre no es tornarà a repetir i que més aviat es anirà restablint una normalitat institucional, de manera que el substrat econòmic que hi ha al darrere de l'economia guanyarà i sobrepassarà els dubtes, amb independència de quin sigui el resultat d'això. Si aquest xoc del mes d'octubre es repetís de manera sistemàtica o periòdica, o només que es tornés a repetir una altra vegada, llavors les previsions per nosaltres en el nostre model ens baixarien dràsticament.
A més, el president del BS, que no ha volgut posicionar-se políticament ni culpabilitzar ningú dels fets de l'1 d'octubre, ha posat en valor la seva gestió a l'hora de traslladar la seu a Alacant.
Vam estar a l'alçada de les circumstàncies per dues raons. Una, perquè l'havíem prevista. L'havíem anunciat en privat en els responsables polítics de la situació d'aquí a Catalunya i també us ho havia dit en públic, perquè ara fa un any els hi vaig explicar que això podia passar i que nosaltres teníem tots els mitjans per evitar que com a conseqüència d'aquesta inestabilitat provocada per una inestabilitat institucional es pogués produir un risc des del punt de vista financer per a la nostra entitat. I efectivament així ha sigut.
Tot i així, Oliu s'ha mostrat dolgut per deixar el domicili de Sabadell, la ciutat que l'ha vist néixer, créixer i impulsar el projecte bancari. Ha estat més optimista amb les previsions per aquest 2018, assegurant que la crisi ja l'hem deixat enrere i s'inicia un cicle positiu que durarà uns anys. En aquest sentit, ha posat com a exemple el sector immobiliari, que seguirà creixent moderadament. També ha augurat que creixeran els tipus d'interès, un fet que valora positiu per la pròpia entitat i els seus accionistes.
En canvi, els autònoms no han tingut un any positiu a nivell econòmic. Només el Vallès Occidental s'han perdut 283 treballadors autònoms al conjunt del 2017, fruit de la inestabilitat i els pocs beneficis que els atorga la regulació. Aquesta patacada arriba després de 4 anys de creixement.
Des de la Confederació d'Autònoms de Catalunya denuncien, a més, que hi ha 10.000 falsos autònoms a tot el país, fruit de la mala praxis d'algunes multinacionals que contracten treballadors a través d'aquest sistema quan en realitat són empleats de la plantilla. La presidenta de l'entitat, Sílvia Zapatero, ha argumentat que els autònoms ho denuncien per no perdre la feina.
Hi ha una por de denunciar per part de la persona que està fent una activitat, que sap que està en una situació realment fraudulenta, però sap que si denuncia es quedarà sense aquella ocupabilitat. Per tant, moltes vegades també ens trobem que és aquella pròpia autònom o autònoma, fraudulentament, no, diguem-ho així, que li costa, li costa perquè es queda sense aquells ingressos millors o pitjors que pugui tenir.
Zapatero també ha valorat el pacte de mesures urgents aprovat pel govern espanyol per als autònoms, que inclou algunes millores, però encara hi ha aspectes que creuen haurien de canviar.
Nosaltres entenem que l'autònom ha de pagar en funció del seu rendiment real. És a dir, no podem tenir una persona autònoma que tingui, per exemple, un rendiment al voltant del salari mínim interprofessional pagant una quota, i ara no parlem de tarifa plana, de la quota normal que oscil·la quasi els 290 euros, a l'igual que una persona, per exemple, que tingui, per sort, uns rendiments nets de l'activitat de més de 40.000 euros. Per tant, nosaltres el que diem és que ha de ser una escala progressiva en funció d'aquell guany.
Tot i així, celebren que la llei cobreixi els accidents in intere i que es puguin desgravar la manutenció o fins al 30% dels subministres del domicili.
I la patronal SACOT es mostra sorpresa per la seva expulsió de Foment del Treball. Antoni Abad, president de l'associació ubicada a Terrassa.
S'ha plantejat un primer pas d'una suspensió temporal que, més li dic que en termes estatutaris, doncs no està ni tan sols prevista. Vol dir que tot és, jo diria que molt estrany, aquesta celeritat, aquesta interpretació d'uns fets, perquè s'ha arribat a plantejar de que si nosaltres no ens havíem desdit dels fets, i els fets són fets.
La decisió arriba després de l'expedient que Foment va obrir a SACOT. Aquesta decisió, però, no és definitiva, oi, Aleix?
No, perquè en la sessió d'ahir al vespre, el president del Foment, Antoni Gai de Montellà, va portar a votació a la Junta la suspensió temporal de SACOT, com a mínim, fins que deixi el càrrec d'aquí un any. Aquesta podria ser una mesura per barrar el pas a Antoni Abad de cara a les eleccions de la presidència de l'organització, però el president de SACOT ja ha reafirmat la intenció de presentar-se a les eleccions.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els veïns de la Creu Alta reclamen que comencin les obres d'urbanització de la plaça de l'antic vapor Cosidó, que estan acordades i pressupostades des del 2016. Des de l'Associació de Veïns asseguren que els constructors ja tenen màquines al solar, però les actuacions no s'han arribat a emprendre i l'Ajuntament els estaria donant llargues.
Els veïns consideren una falta de respecte a aquest retard en l'inici de les obres, tenint en compte que fa 4 anys que es van impulsar un procés participatiu per decidir com havia de ser la nova plaça. Un espai, a més, que el barri de Mànec des de l'any 1932. Jordi Torquet és el vicesecretari de l'Associació de Veïns de la Creu Alta.
Et diuen que, bueno, que ja, que sí, que el constructor ja ha començat a portar gent cap allà i que qualsevol dia, ara, el febrer o el març, ja podeu comptar-hi. Però, bueno, això és perquè cada vegada que ho preguntem sempre et diuen sí, ja, el mes que ve comencem. Venen molts de mesos, ja arriba un punt en què ja ho has de dir amb aquest to, és que ja ens prenen el pèl, ja haurien d'haver començat.
El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, entén la frustració dels veïns, ja que el projecte s'havia de presentar la setmana passada. Tot i això, assegura que no hi ha un retard a l'inici de les obres.
Està justificada per quan t'han posat un caramel a la boca i et diuen ara no, ara te'l trec i te'l torno a donar d'aquí una estona. Ostres, tu ja el tenies, ja estaves assegurint, no? I és això el que els ha passat, però que no pateixin, que no hi ha cap endarreriment de terminis d'obres, sinó simplement de la presentació.
Amb tot, les obres de construcció d'aquesta plaça de 5.000 metres quadrats començaran a principis del mes de març. Els terminis i els detalls es donaran a conèixer en els pròxims dies.
I la Universitat Autònoma de Barcelona estrenarà 10 nous graus al curs 2018-2019. Entre les noves titulacions, el curs inclou un grau de gestió de ciutadans de ciutats intel·ligents, un de relacions internacionals o estudis de gènere. Són les novetats que presenten els professors i alumnes que des d'avui i fins dijous passaran per les jornades de portes obertes del campus de Bellaterra.
Dels nous graus presentats, 4 seran de 3 anys. Virginia Luzón, vicerrectora de Comunicació i Promoció de la UAB, afirma que la política del rectorat és convertir els graus que es pugui en 3 anys. Aquesta és la línia del Pla Bolonya, que implicaria que qui vulgui fer un quart any hagi de fer un postgrau o un màster. Segons la vicerrectora, això, però, no ha de suposar un augment del preu dels cursos.
Hi va haver-hi un compromís de la Generalitat de que en el moment que hi hagués graus de 3 anys en el sistema universitari català, baixarien els preus dels màsters, com a mínim del primer any, en el cas de que fossin màsters de 2, de manera que el primer any fos a preu de grau. Nosaltres, com a universitat, esperem que la Generalitat compleixi aquest pacte. Aleshores, no hi ha un encariment, perquè faríem 4 anys a preu de grau i només un a preu de màster.
En total, gairebé 23.000 alumnes de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears passaran pel campus de l'UAB per assistir a alguna de les 200 xerrades que s'han programat. Entre aquests, uns 2.000 provenen de 15 centres sabadellencs.
I avui, 6 de febrer, se celebra el Dia contra la Mutilació Genital Femenina, una diada que consisteix en fer difusió d'aquesta pràctica que viola els drets de les dones i que consisteix a extirpar o seccionar part del teixit dels genitals i que posa en risc cada any a més de 3 milions de nenes. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, denuncia que en països d'Àfrica i d'Àsia ja han estat mutilades prop de 200 milions de dones.
El programa Al Matí ha parlat amb la presidenta de l'Associació de Dones Africanes de Sabadell, Mariamba Cambra, que explica que l'ablació no té res a veure amb la religió.
No tiene nada que ver con la religión, que a esto hay que aclararlo, no tiene nada que ver con la religión, y se hace que es un costumbre que se ha sido haciendo hace siglos y siglos, hasta que ahora mismo estamos en siglo XXI, se sigue haciendo en África.
Causa la incapacitat de tenir plaer sexual, possibles infeccions i malalties, complicacions en el part que poden comportar la mort del nadó. L'ablació té a veure amb el domini masclista. És una pràctica que varia segons les diferències ètniques, normalment efectuada per les dones grans de la comunitat.
Són mujeres mayores, yayas, que lo practican, que cogen la niña, normalmente se hace entre 2 o 3 personas lo que lo hacen, la persona que lo practica y la persona que están ahí sujetando las niñas que lo van haciendo, son mujeres mayores que lo hacen.
Les dones grans ho viuen com una festa i al cap d'un mes, quan han cicatritzat les ferides de l'Helena, li fan una celebració sense cap consciència del dany que es causa en la persona.
I un taller de Sabadell fa 25 anys que fabrica guitarres de manera artesanal. El seu propietari, Josep Melo, domina diferents disciplines, com ara la fusteria, el sou, el disseny. Ara ha redissenyat la bandúrria, un instrument que es fa sonar pinçant, com una guitarra, i n'exporta de manera exitosa a l'estranger.
L'afició a la manualitat li ve de família, però ell va ser qui va iniciar la falera de la guitarra pròpiament. Des de molt petit pensava en la fabricació de guitarres. A part de tocar-les, va estudiar la seva forma, el disseny, el so i els materials amb què estaven fetes. Explica el programa Al Matí que es considera un guitarrer i que el seu ram els anomenen luthiers per confusió.
Luthier és una paraula d'origen francès que en origen estava dedicada a les persones que feien instruments de corda fregada. O sigui, per tant, l'instrument del segment del violí. Violí, viola, violoncel i contrabaix. O sigui, els instruments que es toquen amb arc. Fins i tot la viola de gamba, etc. Llavors, per raons que no queden massa clares, aquest nom es va anar extenent a tota la resta de constructors d'instruments, fossin fins i tot de vent, de percussió...
Melo ha redissenyat un altre instrument pinçat, la bandúrria, solucionant problemes que tenia l'instrument des de la seva creació. I ara es troba que té tot el taller dedicat a crear-ne de noves. I és que les bandúrries estan tenint molta acceptació en els nous mercats, com per exemple el japonès.
I de manera més breu us expliquem que més de 9.800 alumnes vallesans fan avui demà les proves d'avaluació de quart d'ESO orientades a mesurar el grau d'assoliment de les competències bàsiques al final de l'etapa obligatòria.
Els alumnes que el conjunt de Catalunya s'eleven per sobre dels 71.500 s'examinen de les llengües catalana, anglesa, francesa i alemanya, així com de matemàtiques i competències científico-tecnològiques. Els resultats d'aquestes proves, que es fan per 7è any consecutiu, no influeixen el currículum dels estudiants, sinó que actuen com una informació per als centres. Es donaran a conèixer el pròxim 7 d'abril.
Detinguts 2 homes per haver atracat amb arma de foc una benzinera de Montcada i Reixac.
Els acusats haurien accedit a la benzinera amb la cara tapada i amb les armes de foc simulades. Els treballadors es van tancar dins d'una habitació amb la recaptació del dia. Per això, els autors van marxar sense el botí. Es dona la circumstància que una testimoni que va sospitar que havien comès un atracament va anotar les plaques de la matrícula i les va facilitar a la policia. Els 2 homes ja han estat posats a disposició judicial i han quedat en llibertat. Tratada amb càrrecs.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mali. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org.
O truca'ns al 93 317 0013.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
D'àmbit més general, us expliquem que Jordi Sánchez continuarà a la presó.
El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha denegat la petició del número 2 de Junts per Catalunya i manté a presó l'expresident de l'ANC. El magistrat considera que hi ha risc de reiteració delictiva, ja que Sánchez no ha renunciat a la seva activitat política.
El cap de la trama Gürtel l'assenyala Rajoy.
Francisco Correa ha afirmat que era el líder del PP qui donava l'okay a les despeses de la campanya. Correa, empresonat pel cas Fitur, ha apuntat que la trama anava més enllà de València i Madrid i que tots els partits s'han finançat de forma irregular.
El Parlament a l'espera de l'informe dels lletrats.
Els juristes de la cambra no han entregat l'informe a la mesa del Parlament que el president Roger Torrent va encarregar per saber si el cronòmetre corre o no després de convocar el ple d'investidura de Carles Puigdemont.
Ja tenim el Marc Pijuan a l'estudi. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Pau.
Arriba l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Jornada d'estrena avui al Centre d'Esport Sabadell. Aquest migdia a la nova Creu Alta, nou davanter centre laquinat Artur Rodríguez ha estat presentat oficialment com a nou jugador del Sabadell. A la roda de premsa també hi havia Bruno Batlle, director general de l'entitat i encarregat de la part esportiva, qui ha confirmat que Arturo ja va estar a punt d'arribar a l'estiu, Marc.
Una informació que també ha confirmat el mateix nou arlequinat. Arturo ha explicat que tenia altres propostes més interessants a nivell econòmic, però que va ser el projecte global arlequinat el que el va convèncer per fitxar al Sabadell.
Este año es un poco más transición y se va a intentar llegar donde se pueda y más adelante pues el objetivo a largo plazo es intentar conseguir el ascenso. Sí que es verdad que yo tenía otras ofertas que seguramente fueran mejores económicamente que esta, pero el proyecto que el Sabadell me ofrecía era mucho más vistoso que al final una cantidad económica.
L'exjugador de l'UCAM Múrcia ja va debutar, de fet, diumenge contra el Deportivo Aragón i ho va fer amb molt bona nota i aguantant fins i tot els 90 minuts de partit, evidenciant un bon estat físic. De fet, el de Cartagena ja ha jugat 24 partits aquesta temporada amb el seu antic equip. En aquest sentit, qui està molt content amb l'arribada del davanter és el tècnic de l'equip, Toni Saligrat, que valora així la incorporació d'Arturo.
Crec que tenim un nou, cosa que necessitàvem, i a més tenim un nou d'un nivell molt alt. I per cobrir una posició en qualsevol equip clau per aconseguir objectius i que en altres no hem tingut des del dia 1 i ara ja el tenim.
Avui l'equip ha descansat i demà tornarà als entrenaments per començar a preparar el partit de diumenge a les 12 del migdia contra el Paralada de Girona B. Per cert, demà, en roda de premsa, compareixerà Felipe Sanchón per comentar l'actualitat arlequinada.
I a la segona B del futbol sala, la Natació Sabadell s'ha retrobat amb la victòria després de la crisi que travessaven els de Diego Blanco. Aquest cap de setmana, el conjunt nedador s'ha imposat 3-10 a la Floresta. Per contra, la Pia ha vist trencada la seva ratxa de 15 partits sense conèixer la derrota.
Victòria clau del Natació Sabadell en la seva lluita per no despenjar se dels llocs de capdavanters de la Lliga. La golejada contra la Floresta tanca ferides i demostra que l'equip segueix sent competitiu. Per Blanco, pocs equips són superiors al seu.
A pesar de que también están abajo, es un equipo que en su cancha se hace fuerte. De hecho, los últimos resultados en su casa eran muy, muy justos, pero cuando mi equipo corre, lucha y tiene actitud, para mí pocos equipos en la categoria són mejores.
El club ocupa ara la zona mitja alta de la taula, mentre la Pia ha baixat al sisè lloc amb la derrota patida a l'Hospitalet, tot plegat després que el Bellsport, l'Hospitalet, hagi frenat aquesta ratxa d'una volta sense derrotes de l'escola Pia. L'equip de Borja Burgos va caure 5-4 contra un rival directe a la zona alta. Derrota escolar Pia, més, malgrat començar amb un 0-2 favorable, però la irregularitat va acabar condemnant els del carrer Garcilaso. Per això, Burgos considera la derrota per la mínima a la pista dels riberencs com un toc d'atenció després de tantes jornades sense perdre.
Jo crec que se'ns ha de fer reaccionar, poder... El fet de portar aquesta dinàmica tan, tan positiva, ens vam poder relaxar un puntet i hem vist que contra ningú i menys contra aquesta gent que està a la zona alta ens podem permetre aquest luxe. Per tant, que serveixi com un toc d'atenció i recuperar les sensacions aquestes que teníem i aquesta, tornar aquesta dinàmica positiva i tampoc donar-li moltes més voltes.
Tot i la derrota, la Pia segueix entre els primers classificats.
I aquest cap de setmana se celebra a la ciutat el primer memorial Sergi Estrada, un torneig dedicat a la memòria del jove entrenador del Pau Casals, un gest de l'handbol sabadellenc cap al jugador d'handbol i aficionat fidel del Centre d'Esport Sabadell, i que ara fa un any va morir en un accident de cotxe.
La competició es disputarà al Pavelló del Nord diumenge de 10 del matí a 2 del migdia. En equips mixtes, el torneig és mixt, com bé deia el nom, i en format triangular, i en una fase final també que es disputarà en aquest Pavelló del Nord. Nani Moreno, la presidenta del balonmano Pau Casals, apunta que, vist l'èxit de convocatòria d'aquesta primera edició, ja se'n plantegen una segona.
Lo estamos pensando porque después de la respuesta tan numerosa de los aficionados a la handball, pues seguramente que habrá una segunda edición, siempre y cuando todo acompañe, claro.
De fet, avui és l'últim dia per inscriure's en un memorial al qual ja s'hi han apuntat més de 60 persones, entre jugadors i jugadores.
I la Joventut Atlètica Sabadell ha fregat el podi en dues proves del Campionat de Catalunya Absolut, disputat a la pista coberta de Sant Oleguer. Martomei, al salt de perxa, va ser quart, mentre Adrià Torrents, al 60 lliures, va ser cinquè, signant els millors resultats de la JAS.
Tot i no assolir una de les tres primeres posicions en cap de les proves, el president de l'entitat sabadellenca, Josep Molins, posa una molt bona nota a tots els seus atletes.
Sí, estem més que contents perquè almenys els nostres atletes aquí a Catalunya estan ja, bueno, amb el nivell que tenim d'equip. I no poder no estar a dalt del pòdium, com molts atletes de Sabadell que corren per clubs de fora, que sí que fan pòdiums, però estem contents perquè han sortit d'aquí a casa, no?
Per participar al català indoor es requereix marca mínima, amb la qual cosa s'erigeix un èxit. La pròxima cursa per a la JAS serà diumenge al Campionat de Catalunya de cross a Mollerussa, una prioritat per als sabadellencs. La cursa també servirà per aconseguir la mínima que ha de permetre a atletes classificar-se per l'estatal de cross de la setmana següent a Gijón. Molins creu que l'esforç que fa el club és una recompensa als joves atletes de l'entitat.
I a més que tenim molt més bons equips a nivell espanyol, de juniors o poder juvenils, que no pas poder l'absolut. Per tant, aquí és segon, estem contents de que puguin anar aquests joves, perquè no deixa de ser un premi per ells, ja que s'ho han guanyat en un campionat aquests que són molt difícils, i si el club té de portar-los a A Gijón, pues anirem a Gijón.
L'objectiu és aconseguir 5 o 6 equips en total a la cita asturiana per a seguir amb les xifres d'altres anys. Recordem que alguns ja van assolir el bitllet al passat Cross de Sant Sebastià.
I el Global Bàsquet torna a la competició aquest dissabte després d'unes setmanes de descans. Els d'Òscar Trigo visiten l'Alcorcón, l'equip més potent de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. El conjunt sabadellenc, però, ja va plantar cara a la jornada inaugural als madrilenys. I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9, al magazín al matí i després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram, o mirar la web radiosabadell.fm. Que tingueu un molt bon vespre i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.